Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
22 de setembre del 2022. Un home de 41 anys surt del jutjat de la ciutat nord-americana de Baltimore amb un somriure d'orella a orella i fent el signe de la victòria amb els dits. El seu nom és Adnan Syed. Ha passat més de dues dècades entre reixes. Va ser condemnat a cadena perpètua per l'assassinat de la seva exnòvia quan tots dos eren adolescents. Sempre va negar haver comès el crim. El món va conèixer la seva història a través del podcast Serial.
Això és Serial, una història explicada setmana a setmana. Soc la Sarah Koenig. Durant l'últim any m'he passat tots els dies intentant descobrir on va anar durant una hora, després de plegar de classe, un estudiant d'institut un dia del 99.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. El 2014, un podcast emès per la ràdio pública nord-americana es va convertir en un fenomen. Serial se centrava només en una història que havia passat més d'una dècada abans, la d'un jove condemnat a cadena perpètua per haver assassinat la seva exnòvia. El cas d'Adnan Syed és relatat pas a pas per la periodista Sarah Koenig mentre repassa amb detall la investigació del crim, troba nous testimonis a sota les pedres, consulta amb experts i fa preguntes que fins ara no havia fet ningú. Més de 20 anys després de l'assassinat, Syed ha obtingut la llibertat. Això no hauria estat possible sense la investigació de Serial, que alhora va revolucionar el món del podcast i va donar un fort impuls al gènere del true crime. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
Situem-nos a Baltimore, una ciutat portuària i la més poblada de l'estat de Maryland. És coneguda, entre altres coses, per tenir un dels índexs de criminalitat més alts dels Estats Units. Potser heu vist la sèrie The Wire, de HBO, ambientada també a Baltimore. És ficció, però està basada en fets reals i planteja, entre altres coses, que el Departament d'Homicidis està més interessat a tancar l'allau de casos criminals que té oberts que no pas a descobrir la veritat. La nostra història d'avui té molt d'això i també és la història d'un intent de descobrir la veritat sobre l'assassinat de la jove Hei Min Lee l'any 1999, suposadament a mans del seu exnòvio Adnan Syed. En aquell moment, el cas gairebé no va tenir repercussió mediàtica fora dels límits de l'estat de Maryland. Però el 2013 va caure a les mans de l'exreportera del Baltimore Sun, Sarah Koenig. Després d'investigar el cas durant tot un any, el 3 d'octubre del 2014 se senten aquestes paraules a través de la ràdio pública nord-americana.
Això és Serial, una història explicada setmana a setmana. Soc la Sarah Koenig. Durant l'últim any, m'he passat tots els dies intentant descobrir on va anar durant una hora, després de plegar de classe, un estudiant d'institut un dia del 99. O, per ser més exactes, on va anar durant 21 minuts després de sortir de l'institut, aquest estudiant de secundària un dia del 1999. I això que no sóc detectiu ni investigadora privada, ni tan sols sóc una periodista especialitzada en crims. Però sí, aquest últim any no hi ha hagut ni un sol dia que no hagi intentat esbrinar la coartada d'un noi de 17 anys.
Així arrenca el primer capítol de Serial titulat La coartada. Quedeu-vos amb aquests 21 minuts dels quals parla la Sara perquè seran una de les claus d'aquesta història. Serial se centra en la investigació del cas contra l'Adnan i al llarg de 12 capítols repassa amb tota mena de detalls les proves que van portar a detenir-lo i després a condemnar-lo per l'assassinat de la Hay. Abans que res, fem marxar enrere fins al 1999 per saber qui són la víctima i el jove que va ser castigat pel crim, Sílvia Gomet.
Segons un perfil publicat al Baltimore Sun, la Hay Min Lee va néixer a Corea del Sud el 1980 i el 1992 va emigrar als Estats Units amb la seva mare i el seu germà per anar a viure amb la seva àvia als afores de Baltimore. Era una noia alta, atlètica i amb una melena llarga i fosca. Un estudiant brillant que practicava l'hoquei herba i el lacrosse a l'Institut Woodlawn, situat en un dels suburbis de la ciutat. Treballava a temps parcial en una botiga d'un centre comercial. Era una noia responsable i que s'implicava en les tasques de casa. L'Adnan Sayed va néixer el 1981 als Estats Units en el si d'una família d'origen pakistanès musulmans practicants. Vivia amb els seus pares i dos germans en un suburbi de Baltimore. Igual que la Hay, treia bones notes, practicava esports, jugava a l'equip de futbol i era força popular a l'Institut Woodlawn. Al 1999, la Hay tenia 18 anys i l'Adnan 17. Tots dos s'havien criat en un ambient familiar molt estricte. Havien sortit junts un any enrere.
I ara centrem-nos en les circumstàncies de l'assassinat.
El 13 de gener de 1999, la Hay, de 18 anys, va sortir de classe cap a un quart de 3 de la tarda. La família li havia encarregat que anés a buscar la seva neboda a la llar d'infants, però la Hay no hi va arribar mai. Un mes després de la desaparició, el seu cos va aparèixer mig enterrat en un bosc a prop de Baltimore. Al voltant de 6 setmanes més tard, el 28 de febrer, la policia va detenir l'Adnan com a presumpte autor de l'assassinat. En el moment de l'arrest, tenia 17 anys.
A partir d'ara, seguirem el cas fil per randa a partir de la investigació del podcast Serial. Som al 2014. Han passat 15 anys de l'assassinat de la Hay Min Lee. A petició d'una amiga de la família de l'Adnan, durant tot un any, la Sara ha repassat a fons els detalls de la investigació, ha visitat l'escenari del crim, ha parlat amb amics i familiars de la víctima i també amb l'Adnan. La seva primera conclusió té a veure amb les converses entre la policia i els companys d'institut i amics de la Hay i l'Adnan. Recordem que va passar gairebé un mes entre la desaparició de la noia i la troballa del cadàver, i 19 dies més fins que van detenir l'Adnan i la policia va parlar amb els estudiants i amics dels joves. Només per fer una comprovació, la periodista pregunta a diversos adolescents què vau fer ara fa 6 setmanes?
És molt difícil explicar què has fet a cada moment. Vull dir, explicar-ho de manera detallada. Com vas anar a treballar dimecres passat, per exemple, conduint, caminant, en bici, plovia? N'estàs segur? Vas anar a alguna botiga aquell dia? Si és així, què vas comprar? Amb qui vas parlar? Ara imagina't que has de donar explicacions del que va passar fa 6 setmanes, com és el cas de la història en què estic treballant. Un munt d'adolescents que han de recordar què va passar fa 6 setmanes abans. I això l'any 1999, així que ho van haver de fer sense l'ajuda de missatges de text, Facebook o Instagram.
L'únic que treu la Sara d'aquesta pregunta a un grup de joves són respostes vagues o fins i tot contradictòries. La majoria diuen que van anar a l'escola, van fer algun esport o van sortir a la nit amb amics, però ningú li sap donar detalls concrets. De seguida s'adona que la investigació no serà fàcil, però el cas la treu des del primer moment.
El cas era una mena de tragèdia a l'estil Shakespeare. Joves amants de mons diferents que esguerren els plans que tenien les seves famílies. Cites secretes, gelosia, sospites i honor tacat. El malvat no era un moro, però sí que era musulmà. I l'acte final, un assassinat per venjança. L'escenari principal, un antic institut amb un supermercat 7-Eleven a l'altra banda del carrer.
Serial vol anar a l'origen de tot i investiga com va començar la relació entre els dos protagonistes. Remenant caixes i més caixes de documentació policial i judicial, apareix una llibreteta. És el diari de la Hay I també és una crònica de la seva història d'amor amb l'Adnan. La primera pàgina on la noia esmenta l'Adnan està datada l'1 d'abril de 1998 i l'última és del 12 de gener de 1999, un dia abans de la seva desaparició. Però, tal com acostumem a veure a les pel·lícules americanes, si hi ha una data assenyalada en un calendari adolescent, és la del ball de l'institut. L'Adnan i la Hei ja estan sortint junts i aquesta nit tenen una cita. El noi és tan popular que és el príncep del ball, però la noia que porta la corona no és la Hei, sinó una jove que es diu Stephanie. Això és el que escriu la Hei al seu diari el 27 d'abril.
Juro que és el noi més dolç del món. Deixa'm que t'expliqui per què. Ell era el príncep de la promoció i la Stephanie era la princesa. La tradició deia que havíem de ballar plegats i, a més, la meva cançó, All My Life. Jo vaig intentar actuar amb naturalitat, però estava gelosa. 10 segons més tard, a qui no saps qui estava ballant amb mi i no amb la Stephanie? L'Adnan. Com no m'havia d'enamorar d'aquest noi? Li vaig fer el seu primer petó a la boca, és clar. La part dolenta és que ho hem de mantenir en secret, però no passa res, perquè l'amor guanya sempre.
Per què diu la Hei que la seva història d'amor adolescent s'ha de mantenir en secret? Per entendre-ho, sortim un moment del ball de l'institut. Fixem-nos en l'entorn dels dos joves, en un barri amb molta població immigrant i en com viuen l'adolescència.
La Shamina, la mare de l'Adnan, és de Peshawar, al Pakistan. Va arribar als Estats Units l'any 76. El seu marit ja feia anys que hi era i treballava com a enginyer a Maryland. La Shamina segueix al peu de la lletra els preceptes religiosos de l'Islam. Per ella, que els seus fills surtin de festa, beguin o tinguin cites amb una noia abans de casar-s'hi, no es pot tolerar.
Per a mi era inacceptable i, esclar, discutíem. Jo deia, no, això no pots fer. Si t'agrada algú, d'acord, t'hi pots casar, però fora del matrimoni no pots. Evidentment, la nana i jo vam tenir un problema. Tota la meva família, incloent el meu fill gran, deia, és que ho fa tothom, mare. Fins i tot el meu marit m'ho deia, ho fan tots els nois, però no. Jo deia, els meus fills no.
Tant és així que quan els pares de l'Adnan s'assabenten que ha anat al ball de l'institut d'amagat, diuen que per aquí sí que no hi passen. Davant dels seus companys, el renyen. El fan sortir a empentes de la sala i se l'enduen cap a casa. Per entendre bé la importància que la religió podia tenir en la relació entre els dos joves, la Sara s'adreça directament a l'Adnan, a qui truca a la presó un parell de cops per setmana.
Aquesta és una trucada de prepagament de...
Adnan, say it.
Un presoner del Centre Correccional de Maryland.
Jo no vaig tenir mai la sensació que la Hei m'estigués allunyant de la meva religió. Fins que vaig llegir el diari i llavors vaig entendre que, ostres, ella realment ho sentia així. És a dir, que se les prenia molt seriosament, aquestes coses.
Cal dir que estem parlant en tot moment d'una relació entre adolescents i que de vegades tenen alts i baixos. Segons consta al diari de la Hei, l'1 de novembre, al voltant de 7 mesos després del ball de l'institut, la parella parteix peres. Tot i això, al cap de poc, tornen a estar junts i la noia escriu al diari que està enamorada de l'Adnan. Però el 6 de desembre, una nova anotació ho canvia tot.
Què m'està passant? Cada vegada que tanco els ulls, veig el meu nòvio, però continuo pensant en algú altre.
La Hei s'ha enamorat d'un altre noi.
Segons escriu al diari, el seu nou amor es diu Don i treballen junts al centre comercial. Té 20 anys, és ros, té els ulls blaus i condueix un cotxe esportiu, un Camaro. A les pàgines del dietari, la Hei explica que està molt confusa i escriu el nom del Don i de l'Adnan un al costat de l'altre unes quantes vegades.
Tenien 17 anys, estaven enamorats, eren actius, tenien relacions sexuals sempre que podien i on podien, a motels, al cotxe, al parc o a casa d'algú altre. De vegades es barallaven, però de seguida feien les paus. La Hei va tallar un parell de vegades, però l'endemà o al cap de 2 o 3 dies ja li demanava per tornar a l'Adnan.
Tot i que a les pàgines del diari no queda clar el dia exacte que la Hei diu a l'Adnan que han trencat, els amics de la parella diuen que és pels vols de Nadal. I el 31 de desembre de 1998, la nit de Cap d'Any, la Hei i el Don tenen la seva primera cita.
Aquí és on comencen les preguntes de veritat o les preguntes més importants sobre l'Adnan, sobre com va respondre al trencament de la relació i el fet que la Hey tingués un nou nòvio.
Ara centrem-nos en la investigació del cas. El 13 de gener, cap al vespre, la família de la Hey denuncia la desaparició de la noia. Havia de recollir la seva neboda a la guarderia cap a 3:15 de la tarda, però no ha aparegut. Alguns companys d'institut diuen a la família que l'han vist sortir del centre cap a 3:15 de la tarda, però ja no n'han sabut res més. El primer que fa la policia és preguntar als companys i amics de la noia, inclús l'Adnan.
Tots els amics seus amb qui vaig parlar es pensaven que havia marxat a algun lloc amb el seu nou nòvio Don. I una altra de les històries que corrien era que havia marxat a Califòrnia. La investigació comença una mica lentament, cosa molt raonable per mi. No és una nena petita, té 18 anys i té un cotxe que també està desaparegut. El primer dia la policia va trucar als amics. L'endemà van trucar a hospitals, hotels, motels, van revisar la zona al voltant de l'aparcament de l'institut on l'havien vist per última vegada. Els informes policials es pot veure que de seguida van optar per l'explicació més lògica en aquest tipus de desaparicions, els nòvios.
La primera porta on truca la policia és la del Don, el nòvio actual. El jove assegura que el 13 de gener va ser tot el dia a la feina. Al registre de la botiga hi consta que va entrar a les 9:02, que poc abans d'un 1:15 del migdia va fer una aturada per dinar i que va tornar a reprendre la feina poc després d'un 2:15. El registre marca la sortida a les 6 de la tarda i la gerent de la botiga on treballa ho confirma. Això sí, hi ha un petit detall a tenir en compte. La gerent és la mare del Don. Pel que fa a l'Adnan, l'exnòvio, diu que va anar a classe i que després va anar a l'entrenament, però ningú ho pot corroborar. El seu entrenador no n'està 100% segur perquè no porta cap control de l'assistència. En qualsevol cas, els investigadors, de moment, no tenen indicis per sospitar de cap dels dos nois i el cas es continua investigant com una desaparició. La recerca per trobar la Hey continua.
El 6 de febrer, quan fa gairebé un mes que no se sap res de la Hey, la policia fa batudes amb gossos al voltant de l'escola i dels parcs i boscos de la zona. Cap pista. El 8 de febrer revisa l'ordinador de la Hey, però tampoc hi troben res rellevant. L'endemà, la recerca s'interromp. Un home avisa la policia que ha descobert un cos mig enterrat en una gran zona boscosa als afores de la ciutat, Leakin Park.
És molt gran, té més de 1.000 hectàrees. És a l'extrem occidental de la ciutat de Baltimore. Té una certa reputació, i no bona, precisament. No és conegut per la bellesa dels seus boscos, dels seus camins o per la naturalesa. Tristament, pel que se'l coneix, és pels cadàvers que s'hi han trobat.
I'm ready, my lord.
Crims. Amb Carles Porta.
Segons els registres policials consultats per Serial, a Leakin Park s'hi han trobat una 80 de cadàvers des de 1946. Continuem. L'home que ha alertat la policia de la troballa del cos és un empleat del servei de manteniment d'una escola local. Explica que l'ha descobert per casualitat.
Vaig agafar una cervesa de la nevera. Era una ampolla de Budweiser. I de camí a l'escola on treballo me l'anava bevent. Em van venir ganes d'anar al lavabo, així que vaig fer mitja volta i em vaig endinsar al bosc perquè ningú em veiés orinar. I és quan vaig descobrir el que semblava un cos.
La policia confirma que la víctima és Hey Min Lee. Segons consta la documentació policial, ha mort estrangulada en algun altre lloc. L'han traslladat fins al parc i a poc més d'un centenar de metres de la carretera l'han enterrat en un sot poc profund i l'han tapat amb fulles. A prop del cadàver hi han trobat una corda i una ampolla de whisky. L'home que ha descobert el cos es converteix en el primer sospitós del crim.
A la policia no li quadra com ha descobert la víctima. Els investigadors es fixen en la distància que hi ha entre el cotxe que ha deixat aparcat al voral de la carretera i el lloc on ha trobat el cadàver. Creuen que no li calia endinsar-se tant al bosc per fer les seves necessitats. El cos estava perfectament camuflat sota una manta de fulles al darrere d'un gran tronc i no era fàcil de veure a primer cop d'ull. A més, l'home té antecedents policials. Entre el 1994 i el 1998, és a dir, fins pocs mesos abans de la desaparició de la Hey, el van sancionar unes quantes vegades per exhibicionisme.
La policia centra la investigació en aquest home, Però el 12 de febrer, 3 dies després de la troballa del cadàver, els investigadors reben una trucada anònima que desvia l'atenció cap a un altre possible sospitós.
La persona misteriosa que truca diu: "Fixeu-vos en l'exnòvio."
La persona que truca ens adverteix que el noi havia portat la víctima a Linkin Park abans per mantenir-hi relacions sexuals.
Tot i això, la policia encara no descarta el primer sospitós i el torna a interrogar. El sotmeten al polígraf amb preguntes trampa i supera la prova. L'ampolla de whisky i la corda es queden en un calaix i la policia no arriba a examinar mai aquests objectes per veure si se'n pot extraure algun ADN. Tenen un altre sospitós en el punt de mira. El 16 de febrer, 7 dies després que aparegués el cadàver, comencen a investigar el registre de trucades telefòniques de l'Adnan. Fa més de 30 dies que va desaparèixer la Hey.
Si mireu aquest registre de trucades del 13 de gener, hi ha 34 trucades aquest dia. Evidentment, el primer que havien de fer era esbrinar a qui corresponia cadascun d'aquells números de telèfon. Un cop tenen això fet, diuen: "Ei, un moment, hi ha una persona que aquell dia va rebre 6 trucades, moltes més que totes les altres. Aquesta persona és una noia de 18 anys anomenada Jennifer Pusateri. Si voleu resoldre aquest cas amb mi, ara sí que ha arribat el moment de parar-hi molta atenció, perquè hem arribat juntament amb els detectius al cor d'aquesta història."
10 dies més tard, la policia es presenta a casa de la Jennifer, a qui tothom coneix com a Jen, per parlar sobre aquestes trucades, però ella s'excusa. Diu que en aquest moment no té temps per parlar, que està massa ocupada. L'endemà, 27 de febrer, la Jen es presenta a comissaria amb la seva mare i un advocat. Diu que vol confessar tot el que sap sobre la desaparició de la Hey, i el que explica és una conversa telefònica que manté amb un amic seu que es diu Jay Wiles. La noia assegura que el Jay li va dir això:
"L'Adnan va matar la Hey." I jo dic: "Ostres, què vols dir? Que va matar la Hey? Per què? Quan? Com? Quan? On?"
El telèfon de l'Adnan és una peça important del cas i el Jay és el tercer protagonista d'aquesta història.
L'Adnan i el Jay es coneixen des de secundària. No són gaire amics, però de tant en tant passen estones junts. De vegades juguen a bàsquet després de sortir de resa de la mesquita. El Jay ven marihuana i sovint, quan es troben, en fumen plegats. La Stephanie, la nòvia del Jay, és una de les millors amigues de l'Adnan.
Continuem amb la conversa de la Jen amb els investigadors.
Tu li vas preguntar per què i ell què va dir?
Em va dir que l'Adnan deia que la Hey li havia trencat el cor.
Quan li vas preguntar com, què va dir?
Va dir que l'havia estrangulat.
La Jen dona als investigadors un mòbil del crim i també la causa de la mort, que no s'ha fet pública. A continuació, exculpa el seu amic Jay de ser còmplice en l'assassinat.
Vaig dir: "Quina és la teva implicació? I vas participar?" I va dir que no. Va dir: "L'Adnan em va ensenyar el cos i em van preguntar si l'ajudaria a enterrar-lo, si l'ajudaria a enterrar el cos." I li vaig dir: "Què vas fer? El vas ajudar? Saps on és el cos?" I ell em va dir: "No. El vaig portar a algun lloc de la ciutat i el vaig deixar allà."
Després d'aquest interrogatori, tot passa molt ràpid. La mateixa nit, la policia va a buscar el Jay al videoclub on treballa i se l'enduen a comissaria per interrogar-lo. Són 1:15 de la matinada del 28 de febrer.
Estic disposat a respondre preguntes i no, ara mateix no necessito un advocat.
El Jay no vol parlar sobre el que ha explicat la seva amiga Jen a la policia. Ho nega tot. Diu que el 13 de gener va anar al centre comercial, va comprar una polsera per a l'aniversari de la nòvia i va parlar amb l'Adnan en algun moment de la tarda i poca cosa més. Però 20 minuts més tard, després d'una pausa de l'interrogatori, quan els investigadors tornen a posar en marxa la gravadora, el Jay canvia totalment la seva declaració. Explica un relat molt semblant al de la gent i, sobretot, deixa anar un detall cabdal.
Hi ha una peça important del crim que els policies encara estan buscant. No saben on és el cotxe de la Hey. L'han estat buscant per tot arreu. No hi ha hagut manera de trobar-lo. Ara el Jay els diu que sap on és.
De matinada, el Jay condueix la policia fins a un petit turó envoltat d'arbustos en una zona de cases adossades. Al darrere hi ha una filera de cotxes aparcats i un és el de la Hay. En poques hores, els agents tenen una ordre de detenció contra l'Adnan a les mans. Quan ja ha sortit el sol, els detectius de Baltimore es presenten a casa de l'Adnan, el detenen per un presumpte delicte d'assassinat i el porten a comissaria per interrogar-lo.
Em van dir alguna cosa com «Sabem el que vau fer tu i el Jay», o «Hem parlat amb el Jay». I jo vaig dir «Com? El Jay? El Jay?». Suposo que devia fer cara de no entendre res. Vaig dir alguna cosa com «Què? Què voleu dir? Què voleu dir amb això del Jay?».
Des del primer moment, l'Adnan assegura que és innocent. Al voltant de dues setmanes després de l'arrest de l'Adnan, els detectius tornen a interrogar el Jay. Pareu l'orella perquè l'interrogatori està farcit de pistes que són fonamentals.
Vaig anar a comprar amb un amic meu. Bé, un ex-amic meu, l'Adnan. Vam tenir una conversa. Durant la conversa em va dir que pensava matar aquella puta, referint-se a la Hayley.
El Jay es justifica dient que en aquell moment no s'ho va prendre seriosament. Tal com ja va passar el dia anterior a la detenció de l'Adnan, el Jay canvia la seva declaració en qüestió de minuts. Els agents li fan tornar a explicar tota la història des del principi i pas a pas. Què va passar el 13 de gener al matí?
Al matí del dia 13, diu en Jay, l'Adnan va sortir de l'institut i va anar amb cotxe a casa del Jay. Resulta que el 13 de gener era l'aniversari de la xicota del Jay, la Stephanie. El Jay no tenia cotxe i havia d'anar a comprar-li alguna cosa, així que l'Adnan el va passar a buscar i, segons el Jay, van anar a comprar al centre comercial.
El Jay precisa que van mirar algunes botigues i van comprar el regal per a la seva nòvia Stephanie, un braçalet. Després, a mig matí, tots dos van anar cap a l'institut en cotxe. El Jay va aparcar a la part del darrere del centre i va passar això.
Em va deixar el cotxe i el mòbil i em va dir que em trucaria.
Arribats a aquest punt, saps per què et deixa el cotxe?
Sí.
Per què?
Perquè deia que anava a matar la Hay.
I per quina raó havies de quedar-te tu el cotxe i el mòbil?
Per anar-lo a buscar allà on ho hagués fet ell.
L'Adnan tenia dos telèfons. Se n'havia comprat un de nou dos dies abans de la desaparició de la Hay amb el sou que havia guanyat fent de tècnic en primers auxilis. Segons el Jay, l'Adnan ho tenia tot perfectament planificat. Al cap d'unes hores va rebre una trucada. I aquesta trucada portarà cua.
Va rebre una trucada de l'Adnan?
Sí.
El seu mòbil?
Sí.
Que tenies tu?
Sí.
I com va anar la conversa?
Em va dir, aquella puta ja és morta. Vine'm a buscar. Sóc al Best Buy.
Segons el relat del Jay, almenys en una de les versions que dona, aquesta trucada es produeix a les 14:36. El Best Buy és una gran cadena de productes electrònics i davant l'edifici hi ha un pàrquing. El Jay va arribar allà, va veure l'Adnan al costat d'un cotxe i s'hi va acostar.
Em vaig fixar que la Hay no era amb ell. Vaig aparcar al seu costat i em va demanar que baixés del cotxe. Surto del cotxe. Llavors em pregunta, «Estàs preparat per això?». I dic, «Preparat per què?». Llavors agafa les claus i obre el maleter. I l'únic que veig és que la Hay té els llavis morats. Està embotida al fons del maleter i és morta.
El Jay explica que van sortir de l'aparcament. L'Adnan conduïa el cotxe de la Hay amb el seu cos al maleter i ell portava el de l'Adnan. Al cap d'una estona, l'Adnan va aparcar en un pàrquing situat a prop d'una carretera i tots dos van pujar al cotxe de l'Adnan.
I després, segons diu el Jay, van anar junts a fer una volta pel comtat de Baltimore una estona, com si no hagués passat res. Van comprar una mica d'herba, van passejar, van fer algunes trucades i el Jay va portar l'Adnan de tornada a l'institut.
Per què el vas portar a l'institut?
Em va dir que l'havia de dur a l'institut perquè el veiessin allà.
Anava a fer alguna activitat en concret?
Sí, esport, entrenament d'atletisme.
O sigui que volia una coartada.
Sí.
Després de l'entrenament, el Jay va recollir l'Adnan a les portes de l'institut amb el cotxe i se'n va anar cap al pàrquing on havien estacionat el vehicle de la Hay amb el cadàver al maleter. És mitja tarda i la família de la noia ja ha alertat la policia de la desaparició. Els agents encara no la busquen sobre el terreny, però comencen a fer trucades per comprovar si algú l'ha vist a les últimes hores. I tal com us hem explicat fa una estona, també truquen a l'Adnan.
La trucada li arriba al mòbil. Els policies li pregunten si ha vist la Hay o si sap on és. En Jay diu que després de la trucada condueixen fins a casa seva a buscar unes pales. Van a recuperar el cotxe de la Hay al pàrquing i marxen. Condueixen una mica més i finalment acaben al Leakin Park, on l'Adnan procedeix a enterrar la Hay. Ja és el vespre, potser les 7 o les 8.
Evidentment, els investigadors pregunten al Jay si va ajudar a enterrar el cos de la noia i un cop més canvia la declaració inicial. Ara diu que va col·laborar amb l'Adnan per enterrar la víctima i també per amagar el seu cotxe. Fins aquí hem sentit la versió del Jay. Ara falta saber quina és la versió de l'Adnan. Ja li hem sentit dir a la policia que no tenien idea d'on era la Hay, però què va fer durant tot el dia? La Sara torna a marcar el telèfon de la presó de Baltimore per preguntar-li directament a ell.
This is a call from...
Adnan Sayed.
Tenia temps entre classe i classe. No era res estrany que sortís de l'escola per anar a fer alguna cosa i després hi tornés. Així que vaig anar a casa seva i li vaig preguntar, ja li has comprat algun regal a la Stephanie? Em va dir que no. Així que li vaig dir, si vols et deixo el meu cotxe i després em tornes a portar a l'escola i tu pots anar al centre comercial i comprar-li un regal o el que sigui. L'única cosa és que m'hauries de venir a buscar després de l'entrenament de l'atisme.
A partir d'aquí, el relat de l'Adnan es desdibuixa. No acaba de recordar què va fer després. Potser va anar a la biblioteca a revisar el correu electrònic, però no n'està segur. De vegades ho feia, però no sempre. Ja veurem més endavant si aquell dia hi va anar o no. I us avancem que Serial, el podcast, donarà molta importància a aquest moment. Recordem aquells 21 minuts que ha mencionat la periodista i que van ser el punt de partida de la seva investigació. Aquí els tenim.
Aquesta és la finestra de temps crucial. Aquest és el moment en què l'Estat diu que la Hay va ser assassinada. Va sortir de l'escola a les 2:15. La gent recorda haver-la vist després de l'última classe anant cap al seu cotxe. Segons el relat del Jay i els registres del mòbil, a les 2:36 ja era morta. Així que en algun moment d'aquests 21 minuts, entre les 2:15 i les 2:36, la van estrangular. Òbviament, és la mateixa finestra de temps sobre la qual l'Adnan havia de donar explicacions. Cito paraules seves. El meu cas va viure i va morir en aquests 21 minuts.
Recordem que el Jay, en una de les seues declaracions, afirma que l'Adnan li va trucar cap a les 14:36 dient-li que la Hay ja era morta i els registres telefònics confirmen que es va produir aquesta trucada. Tot i això, també hi havia altres trucades que no quadraven exactament amb el relat del Jay. En resum, en l'estona que passa entre que surt de classe i comença l'entrenament, l'Adnan podria haver anat a la biblioteca a revisar el correu. Aquesta seria la seva coartada. Però no hi posa la mà al foc, no n'està segur. La Sara continua explorant què va passar aquell dia amb preguntes precises. Les respostes de l'Adnan no ho són tant.
En algun moment va sortir del campus abans d'acabar l'entrenament?
No,
vas...
No.
D'acord.
No.
N'estàs segur?
El que vull dir és que n'estic segur al 99%.
La versió de l'Adnan per fer front a les acusacions té molts forats.
El problema és que quan li demanes a l'Adnan que torni enrere i expliqui la seva versió del que va passar aquell dia per refutar la història del Jay, les coses es compliquen. Sí, va sortir amb el Jay el dia 13, tant durant com després de l'institut. Però no recorda exactament on va anar a parar, ni què va fer, ni quina hora era. És el que hi ha. El dia 13 de gener va transcórrer com qualsevol altre dia, un dia normal, majoritàriament sense incidents.
En el que sí que és rotund l'Adnan Sayed és defensant la seva innocència. Des del moment de la seva detenció ha assegurat que no va matar la Hay. Aquests són els seus arguments.
M'agradaria que poguessin mirar dins el meu cervell i veure el que sentia realment per ella. Sigui quina sigui la motivació per matar algú, jo no la tenia, aquesta motivació, m'entens? Ningú pot dir per què la vaig matar. La gent podia dir que perquè estava boig o pel que sigui, però ningú podia venir amb cap tipus de prova o d'anècdota i dir que una vegada m'havia enfadat amb ella o que l'havia amenaçat. I aquesta és l'única cosa a la qual em puc aferrar, que ningú ho ha pogut demostrar mai. Ningú ha estat capaç de portar mai ni la més mínima prova que sentís cap a ella, res que no fos amistat, més enllà de l'amor i el respecte. Només puc dir, escolteu, és que no tenia cap motiu per matar-la.
Tal com hem sentit dir a la Sara al principi d'aquest episodi, és molt difícil que una persona recordi què va fer 6 setmanes enrere. Ara estem parlant d'anys. Recordem que el podcast es va començar a emetre el 2014, quan feia 15 anys que l'Adnan era a la presó.
Aquí hi ha algú que menteix. Potser sí que l'Adnan és innocent, realment. Però i si no ho és? Així que potser és el Jay o potser és l'Adnan, però un dels dos menteix i jo volia esbrinar qui era.
La investigació policial i forense no va gaire més enllà. Troben empremtes de l'Adnan en un mapa de Maryland que hi ha al cotxe de la Hay, però no és una prova decisiva. A més, si ho recordeu, no es van fer proves genètiques dels objectes que es van trobar a prop del cadàver de la noia.
No hi havia res que el relacionés amb el crim. Ni ADN, ni fibres, ni cabells, ni la sorra que tenia enganxada a la sola de les botes.
El cas ja ha passat a mans de la fiscalia i la família de l'Adnan ha contractat els serveis d'una advocada per aportar la defensa del noi. Es diu Cristina Gutiérrez. A l'Adnan el detenen amb 17 anys, però es jutja com un adult. El primer judici comença el desembre de 1999 i només dura 3 dies.
Durant el judici, Cristina Gutiérrez i el jutge instructor del cas van tenir una discussió. L'advocada defensora va argumentar que el jutge l'havia acusat de mentir i que els membres del jurat havien pogut sentir com li deia. Un cop es va demostrar que, efectivament, el jurat havia sentit la discussió, el jutge va declarar el judici nul.
El segon judici a l'Adnan Sayed arrenca el gener del 2000. La fiscalia, l'acusació, es remunta al principi de la relació entre els dos joves. Vol convèncer el jurat que, mentre sortien, ell ja va donar senyals de ser un nòvio possessiu i controlador. Per demostrar-ho, fan pujar a l'estrada diverses amistats dels joves quan eren parella i expliquen moments com el que descriu la millor amiga de la Hay.
Són aquelles coses que al principi fan gràcia. Penses, oh, que bonic, el teu nòvio ha passat a veure't. Però la que en van 10 dius, de debò? Cal?
Però, segons la investigació de Serial, la Hay no reflecteix mai al seu diari que l'Adnan fos un noi que la volgués dominar o que la perseguís.
Tot i que sí que esmenta un parell de vegades que està enfadada amb ell o algun moment en què ell és desagradable amb ella perquè no respon als seus missatges prou ràpid. Però sembla que, en general, ho fan tots dos, això. La Hay escriu el 15 de juny. No m'ha trucat des d'un 1:15 de la tarda i m'està portant al límit. Em sembla que em sentirà. Però, amb diferència, la majoria d'entrades al diari són sobre com li agrada l'Adnan o com l'estima.
La fiscalia també juga la carta de les creences de la família de l'Adnan. Hem explicat que els seus pares són musulmans practicants i que, sobretot la seva mare, es pren els preceptes religiosos molt seriosament. El diari de la Hay entra en escena al judici. Una amiga de la noia llegeix aquest escrit davant del jurat.
No és només que m'agradi, és que l'estimo, però és tot el que s'interposa entre nosaltres. M'emprenya saber que vaig en contra de la seva religió. Alguna vegada m'ha dit que sóc el dimoni. Ja sé que ho diu en broma.
La Sara pregunta a l'Adnan com interpreta aquesta anotació al diari.
Potser ho vaig dir de broma. Ei, aniré a l'infern perquè surto amb tu o alguna cosa així. Però no ho vaig dir mai en el sentit que s'ho va prendre ella.
La fiscalia també treu a la palestra aquell episodi en què els pares de l'Adnan es van presentar al ball de l'institut molt enfadats perquè el noi hi havia anat d'amagat. L'acusació ho fa servir per evidenciar que l'Adnan estava turmentat perquè tenia una doble vida.
Això és el que la fiscal Cassie Murphy va dir al jurat sobre el moment en què l'Adnan va estrangular la Hay. Què és el que va veure aquest acusat el 13 de gener quan va mirar Hayley? Va veure els seus pares a la finestra del ball. Va veure la seva mare aixecar la veu a la Hayley davant dels companys de classe d'ell, dient-li «Mira el que li estàs fent a la nostra família». Va veure el dolor a la cara de la seva mare perquè sabia que estaven junts. I es va veure ell mateix, allà dret, sense res a mostrar, només la seva culpabilitat i un munt de mentides per justificar-se.
La Sara vol saber la versió del millor amic de l'Adnan i el noi li explica la conversa que van mantenir tots dos quan l'Adnan va arribar a casa.
Arriba a casa com a les 11 o a les 12 de la nit i jo dic, què ha passat? Com és que has tornat a casa? I diu, no t'ho creuràs. Jo dic, què? I em diu, han aparegut els meus pares. I jo dic, què dius ara? Què més ha passat? I em diu, s'han presentat allà. M'han obligat a marxar i ho ha vist tothom. Tothom ha vist com els meus pares m'arrencaven literalment d'aquesta relació.
M'he trobat amb desenes de proves com aquesta. Informació que pot significar una cosa o tot el contrari en funció de qui l'explica.
Pel que fa al mòbil del crim, l'acusació argumenta que després que la Hei va trencar amb l'Annan poc abans de Cap d'Any, el noi no ho va poder acceptar. Diu que estava ferit i enfadat.
El fiscal va dir al jurat en la seva declaració inicial. Es va enfurismar, es va sentir traït perquè el seu honor havia quedat tacat. Es va enfadar molt i es va proposar matar la Hei Min Lee. I això és el que va dir a l'al·legat final del judici. Va ser una humiliació el que ella li va fer. No s'equivoquin, senyores i senyors. Això no és un crim per amor, és un crim per orgull.
A continuació, l'acusació exposa que l'Adnan va preparar a consciència l'assassinat de la noia. Fa una estona hem esmentat que l'Adnan tenia dos telèfons i que el segon, amb el que guanyava fent de paramèdic, se l'havia comprat només dos dies abans de la desaparició de la Hei. L'acusació ho presenta com una estratègia.
L'Estat va intentar demostrar que tot formava part del seu pla, que necessitava el telèfon per cometre l'assassinat. Però l'Adnan diu que volia el telèfon per poder trucar les noies sense restriccions i estava orgullós del seu telèfon. Havia treballat molt com a paramèdic per poder-se'l comprar. Ah, i la feina. L'Estat argumentaria que com que tenia coneixements de primers auxilis, hauria sabut com escanyar algú i hauria tingut la formació necessària per reanimar-lo si calia. L'Annan, per la seva banda, diu que estava orgullós de tenir aquest títol. Havia obtingut la puntuació més alta de tota la classe en les proves de qualificació i, gràcies a això, tenia una feina de veritat.
Els fiscals també presenten els registres de trucades dels telèfons de l'Adnan. La triangulació mitjançant la situació de les antenes de telefonia situa els mòbils a prop d'on es va trobar el cos de la víctima. D'això en tornarem a parlar. Ja us hem dit que els mòbils seran molt rellevants en aquest cas. Continuem amb un dels moments àlgids del judici. El testimoni estrella de l'acusació és, evidentment, el Jay Wiles, l'amic de l'Adnan que el va delatar a la policia. Cap dels agents que van investigar l'assassinat va acceptar parlar amb Serial, però la Sara planteja el cas a un detectiu d'homicidis de Washington. És expert en confessions falses i especialista en tècniques d'interrogatori. Li facilita tots els arxius del cas Sayed, les gravacions i les transcripcions. Vol saber si l'expert considera que la investigació va ser correcta.
Va portar la policia fins al cotxe de la Hei. És una prova com una casa.
El Jay tenia una informació important i fiable que no sabien ni els policies. On era el cotxe de la Hei? La història del Jay tanca el cercle per la policia. Des del principi van sospitar de l'Adnan. Un cas d'assassinat servit en safata de plata.
Els condueix fins a qui consideren el sospitós lògic. Vull dir que sí, és pràcticament un cas ideal. You want
it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
El relat del Jay al judici acapara tota l'atenció durant 5 dies.
La història del Jay no va ser només la base del cas de l'Estat contra Adnan. Va ser el cas de l'Estat contra l'Adnan. I la imatge que em va dibuixar el Jay va ser una imatge freda. Vull dir que no estava descrivint un crim passional. És alguna cosa molt més fosca. Planejar de forma metòdica la mort de la seva amiga, escanyar-la amb les seves pròpies mans. Això significaria que l'Adnan no era només un assassí, sinó un mestre de la mentida i un manipulador, un psicòpata, probablement.
El Jay és un jove negre, alt, prim, guapo i educat. Va ben vestit, alguns dies fins i tot porta corbata. Per a la fiscalia, la credibilitat del Jay és la clau del cas.
La defensa, per la seva banda, intenta desacreditar el seu relat i ho fa amb duresa, fins i tot de forma beligerant. L'advocada Cristina Gutiérrez vol deixar clar que va mentir diverses vegades als investigadors durant els interrogatoris. Pareu atenció al to que fa servir la defensora.
El que els vas explicar eren mentides, oi?
Som algunes.
Així que la resposta a la meva pregunta és Sí, no els vaig explicar la veritat.
Protesto.
S'admet.
L'advocada insisteix que és un mentider. Alimenta la tesi que sap més sobre l'assassinat del que ha explicat i suggereix que va ser ell qui va matar la Hay i que després en va donar la culpa a l'Adnan. Però el Jay respon totes les preguntes de l'advocada de forma pausada i no se'l veu nerviós en cap moment.
Quan li pregunten per què no va avisar la Hay que l'Adnan volia matar-la, diu que perquè no es va prendre seriosament el que li havia dit l'Adnan. Quan li demanen per què la imatge de la Hay al maleter li havia quedat gravada, contesta que perquè era el primer cop que veia un cadàver.
La Sara es pregunta si l'estratègia de l'advocada Cristina Gutiérrez no perjudica l'Adnan més que no pas l'afavoreix. El context és important.
Fins i tot quan s'irrita, el Jay és educat. Quan Gutiérrez alça la veu, diu: «Perdoni, senyoria, podria demanar-li que deixi de cridar-me a l'orella, si us plau?» Gutiérrez va morir pocs anys després d'aquest judici, així que no li puc preguntar, però he de pensar que res del que fa ho fa perquè sí. Va ser una advocada defensora d'èxit, era agressiva, però al final et preguntes si els moments com aquest no van fer més mal que una altra cosa al cas d'Adnan, perquè el Jay queda com el que està en inferioritat de condicions. És Baltimore, la meitat del jurat és negre, 7 dels 12 membres ho són, de fet. El Jay queda com un noi simpàtic i aquesta dona blanca l'està escridassant.
Fa un moment hem sentit el detectiu de Washington dient que d'entrada la investigació va ser correcta. Van seguir de forma metòdica les pistes que conduïen cap a l'Adnan. El que troba poc consistent són els canvis de versió del Jay en els interrogatoris. Primer nega els fets, després explica que no va col·laborar amb l'Adnan i després admet que el va ajudar a desfer-se del cadàver. El detectiu llança una possible teoria. El noi podria haver anat adaptant el seu discurs al que volia sentir la policia i potser als agents això ja els anava bé.
En lloc d'intentar arribar a la veritat, el que estàs fent és construir el teu cas i fer-lo el més sòlid possible. Sempre hi haurà coses inexplicables. A més, pensa en el biaix de confirmació, que aquí també entra en joc. Vull creure't, crec que el que va passar va ser això, i tu em dius una cosa poc consistent que no s'ajusta a la meva teoria sobre el cas. Què et fa fer el biaix de verificació? Fa que ho ignoris i ho descartis.
El detectiu també troba sorprenent que la policia no escorcollés mai casa del Jay o que no el sotmetessin a la prova del polígraf com havien fet amb el primer sospitós, l'home que havia trobat el cos de la víctima.
El detectiu va dir que tenia dubtes sobre la innocència de l'Adnan, però que estava clar que hi havia alguna cosa que grinyolava en aquest cas.
I don't believe Jay's version.
No em crec la versió de Jay. Crec que no ho ha explicat tot. Tinc la sensació que minimitza clarament la seva participació. Ho fa per una d'aquestes tres raons. Per protegir-se, per protegir algú altre, o perquè l'Adnan ho va fer i estaven junts en això.
Serial fa aquestes mateixes preguntes a 6 dels 12 membres del jurat. Tots li responen el mateix. No van dubtar que la investigació policial no fos prou acurada i, sobretot, no es van plantejar en cap moment que el Jay mentís.
Recordo el jove que suposadament era el seu amic i que el va ajudar a moure el cadàver, i això em va cridar l'atenció. Per què havia d'admetre que havia fet una cosa tan bèstia si no l'havia fet? Per què? Què hi guanyava ell amb això?
La Sara manté la seva tesi. Algú menteix.
Els testimonis menteixen, els advocats menteixen, la policia menteix. Això no hauria de sorprendre ningú. I no dic que això sigui el que va passar aquí. Només dic que jo no parteixo de la base que tots els que van participar al judici de l'Adnan diguessin la veritat. Però és evident que el jurat va trobar el Jay creïble, o almenys prou creïble.
I tot està a punt per al veredicte del jurat.
El judici de l'Adnan va ser un llarg calvari. El Jay es va passar uns 5 dies a l'estrada. Un expert en telefonia mòbil va testificar durant 2 dies, una eternitat quan es parla de tecnologia, de torres de telefonia. Hi va haver absències i el mal temps va fer suspendre el judici. Fins al cap de 6 setmanes, les dues parts no van poder descansar. I el jurat? Ràpid com el llamp. Al cap de poques hores, amb una pausa per dinar inclosa, ja havien condemnat l'Adnan per assassinat en primer grau.
La condemna, cadena perpètua. Pel que fa al Jay, acusat de complicitat, la condemna és de 2 anys de presó, però no arriba a posar mai els peus en un centre penitenciari i compleix la pena en llibertat condicional. L'Adnan Sayed va ser condemnat a passar la resta de la seva vida a la presó gràcies al testimoni del Jay Wiles i un registre de trucades telefòniques. Però al voltant del cas hi ha moltes inconsistències, explicacions difícils de creure i possiblement alguna mentida. On va ser l'Adnan durant els 21 minuts en què suposadament va sortir de l'escola, es va trobar amb la seva exnòvia, la va matar, va amagar el cadàver i va trucar a un amic perquè el passés a recollir amb el cotxe? Serial no assegura en cap moment que Adnan Sayed no fos l'autor del crim, però formula preguntes, planteja dubtes i també parla d'absències al judici. Ja us avancem que té una carta amagada a la màniga, un testimoni. Avui se'ns ha acabat el temps, us ho explicarem al pròxim capítol. Gràcies per escoltar-nos, tornarem tan aviat com puguem.
Crims. Guió, Sílvia Comet. Coordinació, Lídia Orriols. Revisió de guions, Imma Falcó. Producció, Núria Ventura i Sandra Novillo. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Close to me, you're like my father. Close to me, you're like my sister. Close to me, you're like my brother. You are the only one, you're my everything. And for you, the song I sing. You're all I'm thinking of. I pray the Lord above for sending me love. I cherish every hug. I really love you. Oh, baby, baby, pray for someone like you. And I thank God that I finally found you.
Someone like